Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per tornar a recuperar les temperatures càlides al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tothom. Estrenem el mes de febrer amb l'anticicló instal·lat a casa nostra, amb temps estable, ara mateix 8 graus a Palafrugell, 8 a Palamós, 5 a Corçà, i amb temperatures que aniran pujant de cara al cap de setmana, amb l'esperança que la situació es trenqui i arribi una certa inestabilitat a finals de la setmana que ve. Ho anirem explicant i de seguida ens ho ampliarà en Marc Vilà. Avui alguns titulars del dia, al supermatí, per exemple, que Torroella de Montgrí s'ha tornat a concentrar ahir al migdia a la plaça de la Vila per pel feminicidi que va tenir lloc aquest cap de setmana. També explicarem que 4 municipis de la comarca reclamen fermesa contra els delinqüents multireincidents i parlarem de la ciutat de Girona, del bàsquet de Girona, perquè avui també és rellevant que el president del bàsquet Girona va oficialitzar la seva retirada ahir com a jugador professional. Per tant, també dia rellevant en el món esportiu de proximitat. Ara mateix són les 8 i pràcticament 2 minuts. Avui dijous 1 de febrer del 2024 ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui parlarem amb Teresa Olledo, en colliga Palafrugell, perquè aquest diumenge arriba la 10a edició de la cursa Run for Cancer, i com cada dijous parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho ampliem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya avui la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
En un dia en què també hem de destacar que avui hem de conèixer exactament quines seran les mesures de les, en aquest cas, de restriccions que s'aplicaran en els propers dies. Avui s'anunciarà l'entrada del Baix Empordà i de la resta de comarques de Girona en la fase d'emergència per la sequera i, per tant, n'estarem pendents. Notícies del dia. Torroella de Montgrí torna a condemnar el crim de la veïna de 44 anys aquest cap de setmana i es planta contra la violència masclista.
Torroella de Montgrí s'ha tornat a concentrar aquest dimecres a les 12 a la plaça de la Vila pel feminicidi que va tenir lloc aquest cap de setmana. A la plaça s'hi han concentrat alumnes de diversos centres del municipi que han format un llaç de color lila en senyal de protesta contra la mort de la dona de 44 anys, assassinada presumptament a mans de la seva parella.
La Bisbal, Calonge, Sant Feliu i Forallac i també Torroella de Montgrí reclamen fermesa contra els delinqüents multireincidents.
A més, reclamaran més mitjans al Departament d'Interior, incloent-hi la instal·lació de càmeres de videovigilància. També estudiaran fórmules per facilitar les denúncies de furts per part de la ciutadania.
A Palafrugell, Marc Casanovas d'Esquerra Republicana assegura que els canvis a la carretera vella s'haurien d'haver fet un cop poder assegurar la velocitat i la seguretat.
Esquerra Republicana discrepa amb alguns dels canvis de la circulació a la carretera vella de Calella. Consideren que la via compartida entre vehicles, ciclistes i vianants i l'accés a la zona de les discoteques poden ser perillosos. Així ho ha destacat el regidor a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Begú refà el projecte d'equipaments de la Font de Baix per mirar de treure més ofertes.
Aquesta decisió ve motivada per la necessitat d'adaptar el projecte després que la licitació original quedés deserta el passat 30 de setembre de 2022. L'alcaldessa de Begú, Maite Selva, ha expressat el seu compromís amb aquest projecte, considerat una de les prioritats del mandat actual.
Més de 66.000 persones han participat a les activitats que ha fet el Museu de la Pesca aquest darrer any.
Dins les propostes culturals i pedagògiques organitzades es comptabilitzen tant les realitzades al propi museu com les que han tingut lloc a l'aula gastronòmica de l'Espai del Peix i també a l'equipament patrimonial de la Capella del Carme.
A Palafrugell, les persones que pateixen un dol poden trobar-se al Cercle de l'Ol de Can Genís.
L'Associació del Baix Empordà ha començat una nova temporada de sessions a Can Genís. La primera de l'any va ser el 8 de gener i ho repetiran mensualment. Hi pot assistir qualsevol persona que visqui un procés de dol, no només només per la mort d'una persona.
La formadora de Vincle, Èria Pagès, admet que no som conscients de la importància que té aprendre català en aquests moments.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí. I és que aquest mes de gener, Vincle ha iniciat 3 formacions dins el programa d'alfabetització Lletres per a tothom. Els cursos s'han començat a impartir a Calonja, Flaçà i Ullà.
Ja us ho deia a la portada, avui hem de parlar de bàsquet i concretament del bàsquet Girona, perquè ahir Marc Gasol va oficialitzar la seva retirada com a jugador professional.
El president del club gironí, que fins ara també era jugador del primer equip, va fer l'anunci oficial de que plega com a professional. En un acte multitudinari a Barcelona, acompanyat per la seva família i amics com Juan Carlos Navarro i Àlex Formento, Marc Gasol va acabar de respondre a la pregunta «I ara què?», que es plantejava retòricament dimarts en un vídeo que va penjar a les xarxes socials.
Gràcies, Sergi Villena. Bon dia.
Hola, Dani. Bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà, perquè estan passant coses a tot el país, pràcticament a tot el país, 6 milions d'habitants quedaran afectats per l'emergència per sequera, concretament el sistema Ter Llobregat. Avui el govern es reuneix per aprovar aquesta fase d'emergència a causa de la sequera. Actualment ens trobem en un 16,34% de reserves d'aigua, una mesura que afectarà, com dèiem, aproximadament 6 milions de catalans de 202 municipis de l'àrea de Barcelona i les comarques de Girona. Es preveu limitar el consum d'aigua per persona i dia a 200 litres i reduir un 80% els usos agrícoles, a la meitat els ramaders i un 25% els industrials i recreatius. La fase d'emergència, considerada la més greu del pla de sequera, contempla 3 estadis amb diverses restriccions. De moment entrarem en el primer d'aquests estadis. El PSOE i el PP tornaran a reunir-se amb representants de Brussel·les per tractar la renovació del poder judicial, tot i que els populars es mostren molt pessimistes, després de la primera trobada, han acordat una segona reunió pel 12 de febrer. La Comissió Europea insisteix en la necessitat d'aquesta renovació, tot i que les perspectives d'acord semblen incertes. El govern espanyol i Junts confien a trobar una solució a la trencadissa després del vot en contra dels de Puigdemont a la llei d'amnistia, considerada el gran projecte de la legislatura. Després que el text torni a la Comissió de Justícia, es debatrà de nou el seu contingut mentre totes les parts mantenen les seves posicions. Tant govern espanyol com Junts insisteixen en la importància de preservar la garantia des del punt de vista constitucional i jurídic, tot i les diferències en el redactat de la llei. Amnistia Internacional, per cert, ha emès una opinió sobre els casos de Tsunami CDR, afirmant que no han de ser jutjats per terrorisme, sinó que com a molt podrien constituir delictes d'aldarulls. L'entitat també crida a reformar el Codi Penal per garantir que els delictes de terrorisme s'ajustin a les normes internacionals i no posin en perill la llibertat d'expressió i de reunió. Una opinió que sorgeix en el debat sobre l'amnistia, la necessitat de revisar la legislació penal i també en el dia en què l'exdiputat d'Esquerra Republicana, Rubén Wagensberg, anunciava que marxava a Suïssa enmig de la investigació per terrorisme en el marc de la causa contra Tsunami Democràtic. I, per cert, perquè fa a empleats públics, el ministre de Funció Pública, José Luis Escrivá, ha anunciat al Congrés la supressió de la taxa de reposició a partir del 2025. Això vol dir que aquesta mesura permetrà augmentar la contractació de funcionaris per cobrir les jubilacions sense un límit predeterminat. Escrivá destaca la necessitat de reestructurar la plantilla del sector públic davant del gran nombre de jubilacions previstes en els pròxims anys i posar fi a la interinitat en el sector públic. Vuit i nou minuts. Marc Milà, bon dia.
Bon dia.
Mes nou, entrem al febrer, però sense gaires canvis en el temps, no?
Comencem el mes de febrer amb l'esperança que ens porti més moviment meteorològic que el mes de gener. I de moment, pels primers dies, no se'n veu gaire de moviment. Seguirem encara amb domini de l'anticicló. I això avui dijous ens portarà a tenir un dia molt suau, gens fred. Les temperatures mínimes a la comarca voltaran els 5 graus i les màximes que avui pujaran respecte a dies anteriors podran passar dels 20. Això donarà una amplitud tèrmica molt important i una sensació de bonança i suavitat destacable. Pel que fa al cel, esperem una jornada bastant coberta. Al matí serà amb possibilitat de boirines a les zones més enclotades de la comarca i durant tot el dia tindrem bandes de núvols alts i prims que no deixaran el dia gaire assolellat. Sense gaire més canvis i amb el termòmetre suau, tindrem els dies que ens falten per acabar la setmana. Més a llarg termini, s'entreveu un entrencament de la tendència estable i seca amb una previsió que haurem d'anar afinant dia a dia per veure com ens acabarà afectant tot plegat.
Doncs sí, posarem algunes palmetes al sant aquí res i cadascú perquè aquesta arribada de la inestabilitat sigui real. 8 i 10 minuts. El comentari d'avui al Supermatí ens l'envia l'advocat Marc Traité.
Adolescència lliure de mòbils, sí o no? Llegeixo que finalment el govern de Catalunya prohibirà el mòbil a les escoles de primària i a secundària no es podran utilitzar, a no ser que el professor ho requereixi per una activitat acadèmica. A aquestes alçades sembla que no hi ha dubtes que un pati d'institut sense mòbil és un pati millor. Atès que està enganxat a la pantalla quan tens els companys de la teva adolescència al cantó, és un autèntic crim. En la meva opinió, la iniciativa presa pel Departament d'Educació és positiva i treu a la palestra tota la problemàtica de l'addicció a les pantalles i els problemes de socialització associats. Fins ara, la digitalització a les aules semblava imparable i imprescindible per preparar els alumnes del futur. Ara sembla que s'imposa una reflexió. Em sembla bé. Tot i així, el moviment d'adolescència lliure de mòbil sembla anar molt més enllà. Proposen no entregar un mòbil intel·ligent fins als 16 anys. Motius no els en falten. Influència del mòbil en l'atenció i la memòria, influència en el creixement cognitiu, emocional i social dels joves, existència d'alternatives a l'smartphone, amb un mòbil analògic també es pot trucar i tenir control del teu fill per si passa alguna cosa. S'ha multiplicat la miopia en adolescents per 6 en els darrers 5 anys, ciberassetjament, accés a continguts inadequats. Cadascú és lliure d'opinar si aquests factors són deguts a la pantalla del mòbil o a totes les pantalles en general, però sembla que hi ha consens en què és molt trist que dos adolescents, un al costat de l'altre, en lloc d'interrelacionar-se, mirin la pantalla del mòbil. Però la meva opinió va per un altre camí. El mòbil és una eina útil, potent i complexa. Se'n fa absolutament incomprensible controlar el mòbil a un noi o una noia fins als 16 anys i esperar que als 18 se'n vagi sol a Barcelona a viure i estudiar arquitectura. O ets madur per una cosa o ho ets per l'altra. En la meva opinió, els nois i noies no són madurs per manca d'autoritats dels seus pares, per manca de responsabilitats i per no saber gestionar els seus assumptes. No només ens enganyem amb el fracàs escolar aprovant a tots els alumnes, i així, tots plenament, podem abraçar l'èxit amb notables i excel·lents a l'abast sense massa esforç, sinó que també culpem dels mals de la digitalització en la manca de normes o prohibicions. No crec que sigui viable legislar o anar més enllà d'aconsellar o suggerir sobre què ha de fer cadascú amb el seu fill. El que és notori és que cal estar amb ells, conèixer les seves capacitats i necessitats, ser capaç de desenvolupar les seves possibilitats i cobrir allò que els fa falta. Cadascú ha de tenir prou criteri per saber quan entregar un smartphone. Segons el meu, tan adequat és fer-ho als 10 anys com als 16. En tot cas, l'error no és comprar un smartphone, sinó deixar el teu fill endollat a una màquina, tot esperant que l'algoritme tingui pietat d'ell. Certament, l'abstinència és una solució. Uns pares amb prou autoritat per limitar l'ús excessiu del mòbil en pot ser un altre. La millor, sens dubte, és que els joves tinguin prou autonomia i capacitat com per autorregular-se, ja que si als 14-16 anys no són capaços de fer-ho, està clar que anem massa tard. Tots els 18 ja se'ls pressuposa prou maduresa com per anar a una notaria a firmar una hipoteca.
Gràcies, Marc Traité. Bona reflexió.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de nou del matí, això és el Supermatí, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, i avui expliquem, per començar, que Torroella de Montgrí es torna a concentrar, es va tornar a concentrar ahir al migdia a la plaça de la Vila pel feminicidi que va tenir lloc aquest cap de setmana. A la plaça s'hi van concentrar alumnes de diversos centres del poble que van formar un llaç de color lila en senyal de protesta contra la mort de la dona de 44 anys, presumptament a mans de la seva parella.
A l'acte, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, han tornat a condemnar aquest feminicidi, que és el quart que es produeix a Catalunya aquest 2024. L'alcalde del municipi ha destacat que aquest nou crim s'ha investigat com un cas de violència masclista. Apunta que se senten colpits per una situació que mai s'havien imaginat que podia ocórrer a Torroella.
Es confirma que és un assassinat masclista, un feminicidi que s'havia d'haver evitat de la manera que hagués sigut i que ens sentim tots colpits per una situació que mai ens haguéssim imaginat que podia passar en el nostre municipi i que realment, doncs, quan passa, veus el patiment que representa per la família i per la societat d'un poble com el nostre, que no deixa de ser un poble doncs, mitjà petit, i que en els que ens coneixem tots i que, per tant, ens afecta a tots moltíssim com a societat.
Tània Verge ha destacat que en la darrera dècada hi ha hagut 131 dones que han mort a causa de la violència masclista. La Fàtima és la darrera d'aquestes víctimes d'aquesta violència incessant pel sol fet de ser dona, ha afirmat la consellera.
4 feminicidis aquest any, 2 dones assassinades per violència masclista i 2 criatures assassinades també pel masclisme en el marc de la violència vicària. Són 131 dones en la darrera dècada i la Fàtima és la darrera de les víctimes d'aquesta violència incessant contra les dones pel sol fet de ser dones que com a societat no podem seguir tolerant. Potser ens preguntem per què segueixen passant. I aquesta no és la pregunta, sabem la resposta. Passen perquè estem en una societat patriarcal.
La consellera ha destacat que la societat té normalitzada la violència masclista i és un deure acabar amb totes les expressions que hi fan referència.
A més, la consellera recordava que no hi ha uns patrons concrets per detectar un agressor.
Sí, i per això ha apuntat que cal tenir totes les alertes activades i preguntar-nos què es pot fer per aturar les violències masclistes. Ha recordat la importància de trucar al telèfon d'atenció a les violències masclistes al 900 900 120, tant si es tracta d'una víctima o algú proper que detecta aquest tipus de violència.
Com poden acompanyar davant els indicis que han vist, davant allò que els ha explicat la dona, davant allò que també està dient potser l'agressor i que fa aixecar moltes alertes. Allí ens acompanyaran, allí us assessoraran en com podeu actuar, com podeu acompanyar a la dona, escoltant-la, que no se senti revictimitzada, que no senti culpa, ajudant-la a treure aquesta culpa de sobre, perquè no és culpa seva. L'única culpa la té l'agressor, mai la té la víctima.
Tània Verge ha destacat que no aturarem les violències masclistes fins que no entenguem que és un problema estructural i per això ens toca a tota la societat treballar-hi. A més, recorda que cal estar alerta davant els signes que una persona pugui estar patint violència masclista. Aquest passat dilluns, el consistori torroellenc va decretar 2 dies de dol oficial que finalment van acabar ahir al vespre. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ja va anunciar també que es volia personar com a acusació popular en el judici.
Doncs esperem que es resolgui el cas ben aviat. 8 i 18 minuts. Representants dels ajuntaments de la Bisbal, de Calonge i Sant Antoni, de Sant Feliu, Forallac i Torroella, juntament amb la policia local i vigilants, es van reunir ahir a la Bisbal per reclamar fermesa contra els lladres multireincidents.
El regidor de Seguretat Ciutadana de la Bisbal, Xavier Dilmé, en va destacar 2 qüestions compartides pels 5 municipis: la problemàtica amb delinqüents que fan dels furts i els robatoris del seu modus vivendi i la necessitat de suplir la manca de Mossos a la comarca. Els 5 municipis van acordar reunir-se amb la fiscal en cap de Girona per reclamar fermesa amb els delinqüents multireincidents i també demanaran al conseller d'Interior més presència de Mossos a la comarca. A més, reclamaran més mitjans al Departament d'Interior, incloent-hi la instal·lació de càmeres de videovigilància. També estudiaran fórmules per facilitar les denúncies de furts per part de la ciutadania. Es preveu que se celebrin reunions periòdiques rotatives amb la participació dels comandaments de les policies locals i els vigilants. Cal recordar que el passat desembre va haver-hi una trobada, també a la Bisbal, de representants de diferents ajuntaments del Baix Empordà per reclamar poder aplicar les lleis i enviar a la presó els lletres multireincidents.
Aquest és un dels principals debats del dia a dia de la comarca i esperem que es pugui resoldre la situació aviat. Esquerra Republicana de Palafrugell discrepa amb alguns canvis de circulació a la carretera Vella de Calella. Considera que la via compartida entre vehicles, ciclistes i vianants i l'accés a la zona de les discoteques poden ser perillosos. Així ho destacava el regidor republicà Marc Casanovas a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Casanovas explica que la via compartida pot ser perillosa pels ciclistes i vianants.
La zona on hi ha via compartida i no hi ha pràcticament carril bici, creiem que poden ser zones perilloses. I una de les nostres prioritats és protegir els ciclistes i els vianants. Per tant, creiem que això pot causar situacions perilloses.
També que l'accés a les discoteques pot causar problemes a l'autovia.
Que pot suposar grans frenades, que com hem vist, que ha pogut passar aquests darrers mesos de l'autovia, poden suposar problemes a l'autovia a l'estiu. Per tant, aquests canvis, en alguns estem d'acord, en alguns altres no.
Defensen canviar la circulació a la carretera Vella que s'havia posat en marxa amb l'anterior equip de govern perquè no havia funcionat i afegeix que comptaven que els nous canvis s'aplicarien després d'instal·lar les càmeres i el radar de tram.
Els canvis que no han funcionat s'han de fer i, per tant, nosaltres estem d'acord en canviar coses a la carretera Vella, però creiem que potser s'hauria fet quan tinguessin tot el material per assegurar la velocitat i especialment la seguretat en aquesta via.
A més, Esquerra va presentar una moció al ple del gener sobre la mobilitat sostenible a Palafrugell per potenciar els desplaçaments en bicicleta, el bicibús o bé posar en marxa una campanya informativa i sensibilitzadora dels usuaris dels patinets elèctrics.
A Begur, l'Ajuntament ha refet el projecte d'equipaments de la Font de Baix per mirar de treure ofertes. Ja us vam explicar que la licitació original per fer tota aquesta zona d'equipaments, on aniria el nou consultori local, va quedar deserta el passat mes de setembre i ara han refet el projecte per mirar que sigui més atractiu pels licitadors.
L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha expressat el seu compromís amb aquest projecte, considerat una de les prioritats del mandat actual. Segons Selva, el desenvolupament del sector d'equipaments no només reflecteix una planificació estratègica a llarg termini, sinó que també promet un important avanç en els serveis municipals, millorant aspectes fonamentals com la seguretat, la mobilitat i els serveis socials. El projecte en el seu conjunt inclou un consultori mèdic local, una àrea d'atenció al públic per la regidoria de serveis socials, dependències per la policia local i protecció civil, un aparcament públic i espais exteriors destinat a l'ús públic. Aquesta infraestructura, afirma l'alcaldessa, s'ha dissenyat per respondre de manera efectiva a les necessitats actuals i futures dels ciutadans de Begur. Un dels canvis més notables en la reforma del projecte és l'eliminació de la segona planta soterrada de l'aparcament. A més, es preveu la construcció de l'edifici mitgera, que allotjarà el consultori mèdic, les dependències policials de protecció civil i l'àrea de serveis socials. També s'ha previst una adaptació dels sistemes constructius per facilitar la construcció de l'edifici ròtula. El pressupost d'aquesta reforma s'eleva als 6.769.486,11 euros i contempla la possibilitat d'habilitar un espai com a oficina d'atenció al turisme i un hotel per entitats, encara que aquests elements no estan confirmats. El camí cap a la realització d'aquest projecte va començar l'any 2020, quan el ple de l'Ajuntament el va aprovar per unanimitat. D'un total de 21 empreses que es van presentar al concurs per la redacció dels projectes i la direcció facultativa, 5 van ser seleccionades com a finalistes.
Durant el 2023, més de 66.000 persones han participat a les activitats culturals i pedagògiques que es fan des del Museu de la Pesca, entre les quals també hi ha les que es fan a l'Espai del Peix i també a l'equipament de la Capella del Carme. L'entrada al museu i a l'Espai del Peix ha sumat un total de 44.000 visitants i pel que fa a la resta d'equipaments, doncs la resta de números, prop d'11.000 usuaris.
Aquestes persones han participat en algunes de les propostes organitzades durant l'any, com les visites guiades al museu, a les barques del peix i les exposicions temporals. A l'Espai del Peix s'han realitzat tallers i show cookings de cuina marinera, presentacions de llibres, conferències, entre d'altres. Del total de les activitats realitzades l'any passat pel Museu de la Pesca i els equipaments culturals vinculats, un 16% són d'usos de caràcter educatiu, mitjançant el programa Viu la Mar, adreçat a les escoles, instituts i universitats, i que compta amb visites guiades al museu, les barques del peix, l'espai del peix, el port i la subhasta, i tallers com el de salaó d'anxoves o el de cuina marinera. El Museu de la Pesca, més enllà de la seva exposició permanent, ha impulsat i promulgut altres equipaments pioners al territori. Va fomentar la creació l'any 2000 de la Càtedra d'Estudis Marítims a la Universitat de Girona, que fou la primera en establir-se fora de la ciutat de Girona i situar-se en el territori. També es destaca el Documare, Centre de Documentació de la Pesca i el Mar, creat en una nova col·laboració amb la Universitat de Girona l'any 2000 i que s'ubica a l'edifici de l'exposició permanent per tal d'oferir un millor servei als usuaris. El destacat treball realitzat pel Museu de la Pesca durant els seus prop de 22 anys d'activitat l'han fet mereixedor de molts premis de caràcter nacional i internacional. L'any 2005, el Museu de la Pesca de Palamós va rebre el Diploma d'Excel·lència amb la menció especial al Premi del Museu Europeu de l'Any, essent escollit com a únic finalista de l'Estat espanyol. Aquest equipament cultural també va ser guardonat aquell mateix any a la Gran Nit de la Pesca Catalana i posteriorment va rebre el primer dels distintius de qualitat turística en destí, amb la qualificació d'excel·lència amb el qual ha estat distingit els darrers anys.
Les persones que pateixen dol poden participar a les trobades del Cercle de Dol de Palafrugell. L'associació Dol Baix Empordà farà una nova sessió a Can Genís dilluns vinent. La primera de l'any va ser el 8 de febrer i ho repetiran mensualment. Hi pot assistir qualsevol persona que visqui un procés de dol, no només per la mort d'un ésser estimat.
Pilar Costa, de l'entitat, explica que el dol pot aparèixer en qualsevol procés de pèrdua, sigui d'una persona estimada, salut, feina o una mascota.
Qualsevol tipus de pèrdua, com pot ser perdre la salut, una separació, perdre la feina, la mort d'una mascota, tot el que ens vincula a nivell emocional amb coses, quan es perden, se desenvolupen una sèrie d'emocions que ens fan mal, ens fan dolor.
Els assistents solen anar-hi més d'una sessió segons les seves necessitats. Pot ser que hi vagin derivats d'altres especialistes que els ho recomanen o perquè ho hagin decidit per si mateixos. També les membres de l'entitat poden assessorar la visita amb un expert per fer l'acompanyament. Les trobades permeten obrir-se i parlar dels sentiments.
Rebem a la gent i escoltem. Som facilitadores perquè ells puguin desenvolupar el seu dol. I bàsicament, moltes vegades, és molt bonic que veus que entre ells fan la seva feina, no? Comparteixen el dolor per afinitat i tu mires, és l'observació i és molt emocionant, la veritat.
Magda Fernández destaca la importància d'acompanyar les persones que passen per aquesta situació.
O sigui, dir-li a una persona en dol no passa res, ja passarà, el temps ho cura tot, són paraules que mai se tindrien que dir perquè fan més mal que bé. Llavors es tracta només que d'acompanyar i d'estar al costat, i si només dir si necessites alguna cosa, doncs estic aquí, compta amb mi, però aquesta paraula que acabem de dir, no passa res, ja passarà, això és que tindria que estar esborrat del nostre llenguatge.
Les pròximes dates seran el 5 de febrer, el 4 de març i el 8 d'abril a les tardes de 6 a 8 a Can Genís, al carrer del Progrés 15. Les trobades són gratuïtes i no cal inscriure's.
Es pot presentar aquí, no necessita escriure-se al lloc. Bé, serà benvinguda, no es qüestiona ni religions, ni idiomes, res, vull dir, aquí acceptem a tothom. Ens agrada fer les coses molt senzillament i lliurement, que la gent se senti molt bé.
També n'organitzen a Palamós, Santa Cristina d'Aro i enguany han començat a Sant Feliu de Guíxols. Per a més informació es pot trucar als telèfons 639 88 38 03 o al 696 30 78 77. També enviar un correu electrònic a dolbaixempordà@gmail.com o a través del compte d'Instagram @dolbaixempordà.
Continuem. Continuem al Supermatí, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Palafrugell és un dels municipis de la comarca que participarà aquest diumenge, 4 de febrer, a la 10a edició de la cursa Run for Cancer, un acte organitzat per la Fundació Oncolliga Girona. I per parlar-nos una mica més, avui ens visita la Teresa Uller d'Oncolliga Palafrugell. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia, tingueu. Què tal?
Molt bé, com estàs tu?
Bé,
no?
Ja, preparant-ho tot.
Preparant-ho tot, perquè imagino que és molta feinada, aquest Run for Cancer, que es fa a molts llocs de totes les comarques de Girona, però sí, específicament a Palafrugell, no, també?
Sí, Palafrugell és dels... Bueno, quasi sempre l'hem feta, no? L'hem feta sempre.
Sí, no?
Bueno, feina, sí, sí. Però bueno, ja la tenim tot en marxa, eh?
Sí, bueno, clar,
ja després... Ja tot està a punt.
De fer-ho cada any també s'agafa... Vull dir, clar, és que es fan moltíssimes activitats des de l'Oncolliga per la Frugell,
sí,
no? Per tant, això també dona pràctica.
Una mica sí.
Una mica sí.
Sí.
Expliquem-ho. Això és aquest 4 de febrer, no?
Sí.
A quina hora?
A veure, nosaltres, aviam, t'explico, serem allà a les 8 del matí per apuntar gent que es vulgui apuntar a última hora.
Mhm.
I llavors se surt a les 9.
Se surt a les 9.
Sí.
Des d'on?
Bueno, muntarem l'arc perquè la gent pugui sortir sota l'arc i veurem què passa.
Molt bé, bueno. Des d'on se surt?
Ah, sortim de l'Esclat, d'allà l'aparcament aquell de, que en diuen de les Rolots.
Uh-huh. I quines...
Que és el que toca, diguéssim, a la carretera.
Val, d'acord. O sigui, allà just davant de l'Esclat i de la zona,
sí,
de la zona,
sí,
comercial.
Exacte.
Quines distàncies es podran...
Hi ha la de 5 quilòmetres i la de 10.
La de 5 quilòmetres i de 10.
5 quilòmetres i de 10.
5 quilòmetres encara és, veig que, vull dir, que és bastant assequible per,
bé,
per
sí, qui no... 5 quilòmetres pràcticament no els pot fer tothom. Més hi ha temps. No és una cosa que hagin de fer en una hora, en mitja hora, vull dir, poden anar fent tranquil·lament.
Uh-huh. Quanta gent hi, espereu que hi participi?
Bueno, ara en aquest moment apuntades ja n'hi ha cap a 300.
Jo.
O sigui que a última hora, no sé, però unes 400 poder serem.
Perquè encara, ens deies que encara, ara encara és possible inscriure-s'hi, no?
Sí, és possible inscriure-se, bueno, ja per online no.
Per internet,
però,
ja no,
bueno,
eh?
Manualment sí que es podem inscriure, perquè nosaltres, aviam, t'explico, el divendres a la tarda, de,
sí,
les 5 a les 8,
sí,
serem en el local que tenim aquí al costat de la ràdio.
Sí, a carrer Botines.
Al carrer Botines número 20, uh-huh, per donar l'obsequi que donem a la gent que ja està apuntada,
uh-huh,
i el que es vulgui apuntar també l'apuntem en aquell moment.
I quin és l'obsequi?
Un guants aquest any.
Molt bé.
Perquè diu que samarreta ja tothom en té massa.
Sí, a vegades ja, qui participa en moltes curses ja no sap on posar-les, no?
Sí, i llavors el dissabte al dematí, de les 10 a la 1.
Val.
Aquí també es poden inscriure.
El dissabte, després, clar, perquè això és diumenge. Val.
I això és el diumenge. I llavors el diumenge, de les 8 a les 9.
Val. Allà mateix, molt bé.
Allà mateix.
Carrer Botines, davant de la biblioteca. Davant per la,
sí,
de la biblioteca.
Sí, exacte, sí. Dos o tres portes més avall vostre.
Uh-huh. Quin és el recorregut que es farà? Perquè per on passarà?
Està posat a la... a la pàgina web de la Lliga.
Ah, sí, és veritat, ara ho veig. Que
des... vull dir, no m'ho demanis perquè jo això ja...
Però cap,
me se'n va.
Cap a Llofriu una mica, no? És
dir... El tros aquest de Llofriu, o sigui, agafen la barqueta aquest tros.
Molt bé. Ara estava mirant, hi ha Palafrugell, però també hi ha Torruella dintre,
sí,
dels municipis que hi participen, hi ha així al Baix Empordà tenim Torruella, veig, i això, aquests són els municipis, Palafrugell i Torruella.
Sí, perquè Torruella, diguéssim, és una, agafa Torruella, l'Estartit i Bellcaire, em sembla que és, però és tot una... surten d'allà mateix tots.
Mm-hmm. Quants anys fa que s'organitza aquesta Run for Cancer?
Ostres, bastants, ja.
Molts, no?
Sí.
Diguem-ne... quan la gent pensa en Oncolliga i curses, ràpidament ens ve l'Oncotrail, que l'altre dia també,
sí,
es presentava.
Sí, l'Oncotrail, no? És l'estrella.
És l'estrella, però també, home, 400 persones participant, i déu-n'hi-do, vull dir, tenint en compte que l'Oncotrail són unes 2.000, no, diria?
A veure, mira, ja... Ara ja són unes 300 i pico d'equips,
sí,
amb unes 8 persones cada equip, O sigui, vull portar 2.400 persones que corren.
Vull dir que aquí estem a 400, no està malament. No? Vull dir que és la germana petita.
Ara sí tenim... A veure, que gent que vagin a caminar així ja n'hi ha, però no tanta, poder.
Uh-huh. És una cursa més curta, que es fa durant el matí, no?
Són 10 quilòmetres, no sé, eh?
Ah, clar, no és el mateix, no és el mateix.
No.
És més assequible, també.
Sí. No. Bueno, això pràcticament, els que corren és un entreno.
Sí, efectivament.
Aquests 10 quilòmetres els fan, bueno, en 20 minuts.
Clar, però també em deies que es pot, que si cal es pot fer, vull dir, algú que no tingui entreno de córrer pot anar-ho fent caminant ràpid, no?
Sí, caminant tranquil·lament, la majoria de la gent gran la fa caminant. Mm-hmm.
Perquè les, sí. A nivell de recaptació, com vas? És a dir, les inscripcions, què costa inscriure's i què es recapta? 10 euros. Que...
10 euros, perquè s'han de treure les despeses i, bueno, normal, diguem que queden, posi 5 euros per cap.
5 euros per cap per 400, ens dona uns... deixa'm fer la suma, uns 2.000 euros. No sé si ho estic fent bé, uns 2.000 euros.
Bueno, això per la Forgell, vull dir, llavors has de comptar que cada poble té, no sé, a la part d'Olot, arriben a 500-600, eh?
Ja ho veig, sí.
Abarquen bastant aquell tros de per allà.
Hi ha Olot, hi ha Flaçà, hi ha Massanet, hi ha Navata, sí. Hi ha Riudellots, Salt, també.
No, sí, n'hi ha. Són uns quants pobles.
Uh-huh. Com us coordineu? Perquè, bueno, per posar-nos en comú.
Des de la central.
Des de la central a Girona.
Sí, a Girona, diguéssim, hi ha un cap que ens coordina tots.
Uh-huh. Molt bé.
Llavors cada poble fa... Bé, n'hi haurà alguns que sortiran a les 10, perquè els hi va més bé, i els altres que sortirem a les 9. Mm-hmm.
Deixem-ho repassar també per la gent de Torroella o de la zona que ens estigui escoltant. En el cas de Torroella se surt a les 10 i es fa les sortides des del pavelló 9.
Sí, vull dir, o sigui... A veure, hi ha gent que deien que a les 9 era massa aviat, a les 10 milions, i nosaltres vam dir que no, que a les 9 ja estaven bé, i altres pobles també, i va quedar un empat. I van dir, doncs, guaita, que cada poble surti l'hora que li vagi més bé.
Home, a les 9 per sortir córrer és una bona hora.
Vull dir, sí. No, està bé.
Després acabes, vas a esmorzar i ja està.
Sí, i si no te'n vas a plaça a comprar.
També, correcte. com dèiem, que en un, bueno, els diners de les inscripcions, a banda de les despeses, també serveixen per finançar l'Oncolliga, no?
Sí,
el suport aquest, i acompanyament aquest. A persones sí. amb càncer.
Bueno, acompanyament, material, perquè vull dir, ara de veure, és que ja som 20 i pico d'anys, hem tingut que repostar molts de llits, perquè es malmena molt d'anar amunt i avall. I materials i coses que hi ha.
I com sempre, quan es fa referència a l'Oncolliga, molt, molt important la participació dels voluntaris, no?
Sí. Sense els voluntaris, bueno, no es podria fer, eh? Uh-huh. Perquè, esclar, si has de pagar tota la gent que ve, impossible.
Clar. Quant temps fa que ets voluntari a tu de l'Oncolliga?
No te diré del primer any, però sí del segon.
I quants anys són, això? Des de quan és?
24 o 25 anys, ja 26, vull dir, és que... fa molts anys, des que es va fundar, podríem dir.
Vull dir,
el primer any no, però llavors el segon ja m'hi vaig enganxar.
I com hi vas començar?
Bueno, vaig començar, mira, per la botifarrada, que la Maria Gràcia va venir a buscar-me perquè amb la gent de les festes de primavera, a veure si li faríem la botifarrada. I aquí vam començar.
Uh-huh.
I ja l'any següent hi vam tornar i ja... Ja com hi va haver-hi alguna altra cosa, te trucava i te deia, vols venir? I deies, bueno, va. I ara sóc el que represento perquè fa més anys que hi som, no per res, eh? No perquè sigui més important que un altre.
Això t'anava a dir, tots aquests anys...
Vull dir, això simplement donar la cara i prou.
Bueno, però no em negaràs que ets l'ànima de l'Oncolliga Palafrugell.
Sí, bueno, vull dir, tothom ho té entès, que ella sempre serà la més important, no? Vull dir, no... Això no ho discuteix ningú, eh?
Clar que sí. Doncs hem parlat d'aquesta Run for Cancer, aquesta, que arriba ja a la desena edició i per molts anys més, no, també?
Sí, esperem-ho. Aquestes petites, suposem que sí.
Clar. En molts municipis de les comarques de Girona, entre els quals Palafrugell, també Torroella de Montgrí i a Oncolliga Girona.cat hi ha tots els detalls.
Sí.
com ens deies, encara es poden fer inscripcions, però ja no per internet, sinó venint a la, a la seu de la Fundació davant de la Biblioteca de Palafrugell al carrer Botines, o a les 8 del matí, el dia de la cursa, allà mateix de davant de l'Esclat. Ja qualsevol qui passi ja ho veurà.
Sí, sí, perfecte. Ho has dit molt bé.
Doncs hem parlat amb la Teresa Uller de la Fundació Encolliga Palafrugell, que és un dels municipis que aquest cap de setmana organitza la cursa Run for Cancer, en concret el diumenge. Moltíssimes gràcies, Teresa, moltes gràcies per la feinada i que vagi molt bé aquesta cursa.
No, gràcies a vosaltres per pensar-hi amb nosaltres.
Que vagi
molt bé,
vinga. Bon
merci.
Dia.
Adéu, bon dia, adéu.
I ja de seguida aquí amb nosaltres l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries. Veurem quines estrenes arriben aquest cap de setmana i si valen la pena, perquè portem alguns caps de setmana una mica fluixets. Però abans hem d'explicar un parell de notícies, primer. Per començar, hi vam parlar amb la formadora de Vincle, Èlia Pagès, que admetia que no són conscients de la importància que té aprendre català en aquests moments. Ho explicava al Supermatí, i és que aquest mes de gener Vincle ha iniciat 3 formacions dins del programa d'alfabetització Lletres per Tothom, uns cursos que han començat a Calonja, a Flaçà i a Ullà.
Vincle és una entitat que va néixer el 2001 i centrava més les seves accions en l'àmbit social i comunitari. Els cursos que actualment s'estan impartint en aquests 3 municipis formen part del programa Lletres per a Tothom, una iniciativa que va néixer l'any 2018. Èlia Pagès apunta que dins la plataforma hi ha altres cursos, però els que formen part de Lletres per a Tothom volen alfabetitzar en català a persones nouvingudes. Aquests cursos es basen en aprendre a partir de materials bàsics i essencials per promoure aquesta alfabetització. Èlia Pagès explica que aquest procés sol ser lent, però que el material ajuda a promoure la difusió del català entre aquestes persones nouvingudes.
Però aquest material, bàsicament, doncs tenim algunes fitxes dels abecedaris, per exemple, bàsic, dels sons del català, no sé, per exemple, la C trencada, la doble S, la doble S, la doble R, i llavors tenim també moltes fitxes de vocabulari bàsic, no? De l'escola, del carrer, de l'hospital, coses que, doncs, en aquestes persones nouvingudes segurament és vocabulari, doncs, que necessiten ara mateix pel seu dia a dia. I llavors també hi ha, doncs, algunes altres làmines més il·lustrades per poder, doncs, comentar una mica el que hi ha.
La formadora admet que, tot i que els cursos es dirigeixen a persones nouvingudes, ens trobem amb casos ben diversos. En aquests cursos hi ha persones que acaben d'arribar a Catalunya i d'altres que ja porten uns anys vivint-hi, però necessiten aprendre català.
En aquest cas, els cursos es fan a Calonja, a Ullà i Flaçà, i que han començat aquest mes de gener, com dèiem.
El grup més tancat és el de Calonja, on hi ha 22 participants. Els altres dos encara estan oberts a admetre més alumnes. Aquests cursos normalment els proposa la plataforma Vincle, però els impulsen molts cops entitats de la zona. Èlia Pagès admet que el curs de Calonja està més orientat a mares que han de practicar el català en situacions més socials o escolars. A Ullà i Flaçà, els alumnes tenen una demanda més orientada cap a l'alfabetització més bàsica. Un dels factors que es pot observar a Catalunya quan parlem de la llengua és que molts cops es tendeix a parlar en castellà, sobretot a persones que es perceben que són estrangeres. Tot i això, els alumnes de Vincle tenen ganes d'aprendre el català. A més, se'ls dona un certificat en acabar la formació i els pot ajudar amb certs tràmits administratius.
I llavors, quan obtens aquest certificat, doncs és com sempre és favorable en tots els tràmits, per exemple, d'estrangeria que s'hagin de fer, és un certificat que ajuda. Llavors, nosaltres amb aquests cursos, doncs, d'alguna manera proporcionem o donem més, sumem més hores per obtenir aquest certificat. Llavors, també hi ha molta gent que està motivada per això, no? Per poder, doncs, obtenir-lo, per poder, doncs, facilitar-li una mica les coses aquí, que sempre és molt difícil quan s'arriba.
La formadora admet que és complicat parlar el català, tot i això, durant els cursos anima els alumnes a parlar en aquesta llengua i, per poc que puguin, demanar a les persones de l'entorn que els parlin en català. Èlia Pagès admet que actualment la defensa de la llengua està a l'ordre del dia i poder fer aquests cursos per persones nouvingudes és una tasca necessària.
I avui hem de parlar de bàsquet, i concretament del bàsquet Girona, perquè ahir en Marc Gasol va oficialitzar la seva retirada com a jugador professional. El president del club gironí, que fins ara també era jugador del primer equip, va fer l'anunci oficial que plega com a professional en un acte multitudinari a Barcelona, acompanyat per la seva família i amics com Juan Carlos Navarro i Àlex Formento. Marc Gasol va acabar de respondre a la pregunta de "i ara què?", que es plantejava retòricament dimarts en un vídeo que va penjar a les xarxes socials.
L'acte es va iniciar amb un vídeo de 7 minuts en què Gasol comunicava que deixava de ser jugador professional de bàsquet i que a partir d'ara es centrarà exclusivament a presidir i dirigir el Bàsquet Girona. Magí García i Manel Vidal, membres del programa satíric de ràdio La Sotana, van ser els encarregats de conduir la compareixença just després de la projecció del vídeo. Marc Gasol deixa, com a jugador, un palmarès envejable amb un anell de l'NBA amb els Raptors el 2019 i dos títols mundials de seleccions, entre d'altres èxits. Gasol va reconèixer que seguir jugant hauria pogut tenir conseqüències greus a nivell físic i d'aquí la seva decisió.
Doncs molta sort en Marc Gasol, que hi va anunciar aquesta retirada, però es manté i ara es dedicarà 100% doncs, a la seva feina com a president del Bàsquet Girona, que té moltíssims, moltíssims seguidors. I, vaja, estan passant una època una mica complicada, però moltíssima sort en el futur al Bàsquet Girona.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Moment de parlar de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, 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 aquí preparat avui amb la setmana amb molt de cinema. Avui no he trobat res en plataformes, però molta cosa en cinema.
Doncs mira, això em fa il·lusió, perquè sembla que les plataformes ens ho estan menjant tot i dius, mira, doncs tornem al cinema.
Clar, cap de setmana per sortir a fora.
Fa il·lusió anar al cinema. I tinc ganes que arribi una pel·lícula d'aquelles que vinguin ganes d'anar-hi. Bueno, no ho sé, és que...
Bueno, a veure si avui et puc convèncer amb alguna de les propostes que porto.
Sí, perquè portes unes setmanes que la cosa està fluixa. Segurament segurament hi havia coses que valien la pena, però a mi no m'han atret. Però vaja, ara jo pel que he anat veient d'algunes que, almenys pel tràiler, algunes fan bona pinta.
Sí, i bé, comencem quan vulguis, va.
Vinga, amb què comencem?
Doncs potser la que té un repartiment més luxós, que és aquesta que es diu Argyle.
I certainly hope you dance as well as you dress.
Home, Dua Lipa veig aquí, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
Dua Lipa i en Superman, com es deia l'actor?
Henry Cavill.
Henry Cavill, sí. Carai. Dua Lipa, molt bé. I de què va això? Quan vaig veure el nom pensava que parlava d'arcilla, no. En català, però no. Què és això?
No, Argyle, a veure, això és una pel·lícula que ha dirigit el Matthew Vaughn, que a mi és un director que m'encanta. Ell ha dirigit les tres pel·lícules de Kingsman, per exemple. I en aquest cas és la història d'una escriptora de novel·les, estil James Bond, que és el que veiem una mica en aquest pròleg de la pel·lícula, que va combinar en la pel·lícula el que és la història que viu ella amb la història de les novel·les, perquè de cop i volta resulta que allò que ella ha escrit com una història inventada a les novel·les resulta que és veritat. Aleshores començarà a ser perseguida per una organització d'espies criminals clandestina al mateix temps que hi haurà l'agència de detectius o d'espies bona que intentarà defensar-la i ajudar-la en tot aquest procés, perquè ella, que és Bryce Dallas Howard, és una escriptora de novel·les que va amb el seu gat a tot arreu, i bé, aquí jugarà una mica la broma. Això és una pel·lícula d'espies en plan comèdia, thriller, etc, amb un repartiment que ja han dit que a banda de Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, tenim a Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, que em fa molta il·lusió veure-la, que feia molt de temps que no la veiem, que és la mare de Solo en casa, Dua Lipa, que deies tu abans, John Cena, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, bé, un repartiment espectacular.
Doncs ja està, ja tinc la pel·lícula per anar a veure aquests dies. Ja està, m'està agradant.
I Samuel L. Jackson, si ho he dit, no? Ja no,
sí.
Ja... Val.
Molt bé. Una pregunta.
Sí.
Això és una sèrie? O, vull dir, és que em sona moltíssim, però molt, 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 d'haver-ho vist en tràilers de cinema jo què sé, ja fa anys. Fa dos anys. Vull dir, aquest tràiler l'he vist i no fa poc.
A veure, clar, això és una producció d'Apple TV. O sigui, això s'estrenarà d'aquí dos mesos a Apple. El que passa que fan com Napoleó o la de l'Escorsese, que s'estrenen abans en cinema. I... És veritat que recorda molt a Kingsman, o sigui, l'estètica. Jo crec que potser
ho estic relacionant amb... És que recordo aquesta... És com si... Com si haguessin endarrerit l'estrena o alguna cosa, o hagin canviat alguna cosa, perquè jo aquesta actriu que fa d'escriptora...
Això podria ser.
Vaig veure el tràiler d'aquesta pel·lícula, però potser ja fa més d'un any, i potser dos, allò, els tràilers d'abans de la pel·lícula. Per això m'ha sorprès, perquè és que recordo... I és que no sé si fins i tot, si sortia en Daniel Radcliffe com a... m'ha vingut un déjà vu, però d'aquells déjà vus que dius, no, això ho he viscut, això ho he vist.
Ja, ja, ja.
Bueno, no ho sé. Bueno, té bona pinta, fa bona pinta. És comercialota. Jo és el que necessito, una pel·lícula comercialota per anar a passar el vespre.
Doncs mira, aquesta seria una.
Molt bé. Què més?
Anem per la nominada a l'Òscar per Alemanya, Sala de Professores.
De què va, això?
Això és una molt bona pel·lícula i enganxa com una mala cosa.
Sí? Que és, veig que és guanyadora del premi també l'Os de Berlín, no?
Sí, correcte, sí. I també està nominada als Goya millor pel·lícula europea. Vull dir, és una pel·li que té un recorregut important. La veritat és que és collonuda, està molt bé, eh? Uh-huh. Perquè el plantejament és brutal. Perquè tu t'imagines, per exemple, si vols explicar una història... sobre una professora, sobre la seva relació amb els alumnes, sobre les problemàtiques que hi ha en la sala de professors, fins i tot en els grups de WhatsApps dels pares, i això converteixes en un thriller, que el llenguatge que fa servir és el del thriller, és meravellós, vull dir, és sorprenent, no? Perquè aquí, clar, el conflicte és que hi ha una sèrie de robatoris a l'escola, però a veure, una sèrie de robatoris... Diguéssim, jo què sé, algú deixa la cartera a sobre d'algun lloc i li manquen 10 euros, coses d'aquest tipus, no?
Val.
I aleshores els profes, la directora, comença a investigar a veure qui és l'alumne i allà tu veus coses, no? Perquè, clar, qui és el primer sospitós sense tenir cap mena de sospita? El magrebí, pam, no?
Sí.
Aleshores comença a haver-hi doncs, un debat de racisme, etc etc. I al igual quan es comencen... Llavors la professora, veient això, diu, bé, jo vaig aplicar un altre sistema. Deixo el meu ordinador amb la càmera engegada, deixo un esquer i a veure què passa. I a la cagada. Ah. Perquè no pots gravar res, estàs en una escola i a partir d'aquí rumors, conflictes, ja t'he dit, tot en format de thriller. Està molt bé la pel·lícula.
Molt bé, però que és candidat als Oscars internacional?
Sí, per Alemanya.
O sigui, i per tant competeix amb la Sociedad de la Nieve.
Sí. Té complicat, perquè també hi ha la zona d'interès, que també està per allà, i bé, vale. És complicat. No està cap travessa del lloc, però ja. És una molt bona pel·li, igual.
Estic veient que el cap de setmana que ve la faran a Begú. Sí, ara ho veig.
Pues, aprofiteu.
A la sala de Begú la faran. Vull dir que sí, també és per aprofitar-ho. Molt bé, doncs també bona pinta. Què més?
Una altra pel·li, aquesta la vam veure a Sitges. T'agraden les aranyes?
No, gens. Zero.
Doncs no te la recomanaré, però és una molt bona pel·li que es diu Vermín la plaga.
Ai, mare de Déu, de què va això? No vull mirar el tràiler.
Pues si veus la pel·lícula...
Uf.
Jo no sóc molt fan de les pel·lis amb insectes i tal, però aquesta pel·li és collonuda també, està molt bé. És a dir, aquí es tracta d'un... L'acció succeeix en un bloc de pisos d'un barri marginal de França, val? Molts immigrants, molta immigració, molt de conflicte social. També la pel·lícula serveix per parlar d'això, que també és la part original que té, no? Que no simplement són aranyes atacant a la gent. Aleshores, el protagonista és un nano... que compra una aranya, un insecte, en una botiga d'així una mica d'estraperlo, per dir-ho d'alguna manera, una cosa poc legal, perquè li agraden els animals perillosos. La porta a casa, l'aranya escapa, perquè no és una aranya que hagin tret d'un lloc, diguéssim, massa legal, sinó és una aranya que, a més, té una capacitat de reproduir-se brutal, que és mortal en les seves picades i que acabarà infestant l'edifici en qüestió d'hores. M'ha recordat a Rec, no? Rec amb els zombis i tal... per això de gent tancada en un edifici, i també m'ha recordat Atac de Bloc, que és una comèdia britànica també, per al fet de que siguin doncs, persones marginals i adolescents els que estan tancats en aquest edifici. I a més també hi ha una part de crítica, no? Contra... Això també es va parlar de la pel·lícula. el tema de la policia, com intervé la policia i com tracta la policia les persones que estan tancades en aquí, no? Les càrregues policials, etc. Tot això, doncs, hi ha una part de crítica social.
Val. Val, molt bé. Doncs també, clar, fa bona pinta per la gent que sí. No tingui els problemes amb les aranyes que tinc jo, fa bona pinta.
Sí, i ja va guanyar, o sigui, està nominada, no, sí, nominada a la millor òpera prima als Premis César de França i va guanyar un premi, una menció especial del jurat al Festival de Sitges.
Molt bé. Doncs aquesta estrena que es deia Vermin la Plaga. Molt bé. Què més?
La Tierra Prometida, Bastarden, de Dinamarca.
I de què va això?
Això és una que dirigeix el Nicolas Arcel, que és un director danès que va fer les pel·lícules aquelles de Millennium, recordes? De la
sí.
Saga...
sí.
Doncs va fer aquelles, també ha fet algunes pel·lícules històriques amb Mads Mikkelsen i ara torna a repetir, uns anys després, amb Mads Mikkelsen com a principal protagonista en una història biogràfica, històrica, de l'any 1755, on un capità, un militar, que es deia Ludwig Kallen, el que va voler era conquerir un terreny, saps, immens de Dinamarca, que allà no hi havia res, per construir una colònia en nom del rei. És a dir, jo aquí faré, doncs, això, un poble, una ciutat, en què la gent desemparada pot venir aquí. El que passa que aquest territori hi ha un governant ja, que és un arrogant i un dèspota, no?, una mena de cacic, que ell diu que aquesta terra li pertany a ell. Aleshores, hi haurà aquest conflicte entre aquest militar, que és pobre, per dir-ho directament, per Mads Mikkelsen, contra aquest cacic, que és ric, i veurem doncs, com la gent pobra també vol unir-se en el que és aquest militar que vol construir tot aquest lloc, entre cometes, utòpic, però l'altre no... Això no li semblarà bé. Aleshores, començarà aquí una escalada de violència, de venjança... etcètera. Una història crua, com... crua.
Molt bé, fa bona pinta. Més...
bona pinta.
És basat en fets reals, és una biografia.
Sí, 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 és un drama històric, però així també amb escenes com d'aventures, per dir d'alguna manera, o d'acció, o de violència. És una molt bona pel·lícula, també ha tingut molt bones crítiques. Va ser nominada a Lleó d'Or al Festival de Venècia.
Molt bé. Doncs me n'alegro perquè també fa molt bona pinta i també és per anar-la a veure. I amb què acabem?
I acabem amb una altra, que també aquesta és la que va presentar Corea als Oscars, que és concret Utopia.
I de què va?
Aquesta també és una molt bona pel·lícula. Això és com... T'ho presenta des del punt de vista coreà, però podria ser tot el món. És a dir, hi ha una mena de... desastre, en un terratrèmol o el que sigui, el que passa és que tot Corea, tots els edificis de Corea s'han derrumbat, absolutament tots, no ha quedat res, menys un. Només hi ha un edifici en peu, que és un edifici doncs, de gent pobra, no? I aleshores, és clar, tots els rics i privilegiats que s'han quedat a fora sense edifici intentaran doncs, fer valdre els seus privilegis que tenien com a societat abans per poder entrar i tenir un lloc en aquest edifici. Mentre que els pobres, dius, vosaltres rics voleu entrar aquí de cap manera. I aleshores començarà aquí un conflicte, també aquesta mena, aquesta lluita de classes que ens transmet la pel·lícula, i com s'acaben creant aquests nous líders de gent que abans era mediocre, no? O mediocre per no dir una altra cosa. I no vull explicar gaire res més. Però està molt bé la pel·lícula per com va desenvolupant-se tota l'acció i aquest plantejament que em sembla molt original.
Perfecte, molt bé. Doncs també ens l'apuntem. No sé si tindrem prou temps per anar a mi...
Sí.
Totes les que m'has dit, excepte la de les aranyes, totes hi ha dia.
És una setmana complicada per triar, sí. Perquè són molt bons títols els que tenim.
Així, a priori, veig que Platja d'Aro, els cines, fan Argil i La Tierra Prometida. Per tant, seran segurament les dues que vagi a mirar els propers dies. Cinemes de proximitat, aquest cap de setmana a Begur tenim Los Tres Mosqueteros Milady. Sí, només aquesta, exacta. Després, a Torroella, La Sociedad de la Nieve, durant tot el cap de setmana i també dilluns, i El Arca de Noé, que en aquest cas és pel·lícula d'animació infantil. I a Palafrugell, Los que queden, i també en l'àmbit infantil, Tony Shelley i la Llanterna Màgica.
Los que se queden per veure-la, Dani?
Sí?
És brutal, aquesta pel·lícula.
Molt bé, doncs mira,
meravellosa.
La gent que encara no hagi pogut veure la Sociedad de la Nieve en cinemes, perquè està a plataforma però que no l'hagi vist en cinemes, té una nova oportunitat a Torroella, i aquest Los que se queden a Palafrugell. Doncs res, Ignasi, moltes gràcies i tornem a parlar la setmana que ve, a veure si seguim amb la ratxa, no?
Esperem que sí, a veure.
Per cert, ahir estava baixant a Barcelona i et vaig trobar, estava fent zapping per ràdios i et vaig trobar en una emissora, no sé quina era perquè no em deia el nom de l'emissora, però dic, mira, què és aquest?
Que bo.
Ah, l'Ignasi. Eren les 10 del matí, eh?
Vai, a quines hores? Era gravat, ja
t'ho he dit. Era gravat, ja m'imagino. Va, Ignasi, gràcies.
Vinga, una forta abraçada.
Que vagi bé, adeu.
Adeu.
I acabem amb l'últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Comencem el mes de febrer amb l'esperança que ens porti més moviment meteorològic que el mes de gener. Les temperatures mínimes a la comarca voltaran els 5 graus i les màximes que avui pujaran respecte a dies anteriors podran passar dels 20. Això donarà una amplitud tèrmica molt important i una sensació de bonança i suavitat destacable. Pel que fa al cel, esperem una jornada bastant coberta. Al matí seran possibilitat de boirines a les zones més enclotades de la comarca i durant tot el dia tindrem bandes de núvols alts i prims que no deixaran el dia gaire assolellat.
Gràcies, Marc, gràcies a tothom per seguir-nos. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, com cada dia, al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia.